Catalunya sense barreres, una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio Estel. Refrescant.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Benvinguts tots. La capacitat d'entrar en diàleg és, en el fons, la verdadera humanitat de l'home. Aquesta frase de Francesc Torralba posa l'atenció en la comunicació verbal o no verbal com aquell espai en el qual les persones ens trobem, intercanviem opinions i vivències, compartim la vida i ens fem humans amb majúscula. La capacitat de dialogar ve molt condicionada en el nostre món de presses per saber o no saber escoltar. Els humans tenim la capacitat de percebre i interpretar el so que ens arriba, però escoltar és tota una altra cosa. I en aquest escoltar o no escoltar hi ha l'origen de molts mals entesos, de moltes dificultats de relació. Avui, que en alguns programes de televisió veiem a vegades estils de comunicació basats en la raó del que crida més que l'altre o en el que desprestigia millor l'altre interlocutor, avui podem exercitar una escolta que millori les nostres relacions i ens faci a tots més humans? Doncs en parlem tots seguits, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem d'escolta avui, però no de qualsevol escolta. Parlarem d'escolta empàtica. Ens preguntarem com podem escoltar millor i en parlarem amb els següents convidats. És amb nosaltres avui Neus Calleja, psicòloga i directora del Telèfon de l'Esperança de Barcelona. I també ens acompanyen els nostres col·laboradors, el Jordi Casado, Natàlia Foguet, anava a dir Martina Foguet. Ara us anava a intercanviar.
Una bona marresa.
Exacte. Natàlia Foguet. Ens acompanya també el Jordi Carretero des de Control de So i ens acompanyaran també els companys del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona que ens portaran l'opinió del carrer. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, De Cap i de Nou.
Doncs amb la intenció justament d'escoltar, i esperem també que escoltar empàticament, hem convidat avui la Neus Calleja, psicòloga, directora del Telèfon de l'Esperança de Barcelona. Benvinguda al nostre programa.
Moltes gràcies.
Neus, els problemes de relació són una conseqüència de no saber-nos escoltar?
Potser aquesta és una generalització massa àmplia, com si diguéssim. Hi ha molts problemes que venen per una manca d'un prou coneixement sobre l'escolta, però no tots, evidentment. El que sí que està clar és que si hi ha un problema de relació i no sabem escoltar, la cosa és bastant més greu i és molt més difícil de solucionar.
Es complica la cosa. Anem a intentar definir una mica i posar també aquests matisos, potser diferenciar el que és sentir d'un escoltar i també potser d'un escoltar activament o d'un escoltar empàticament. Com ho podem d'alguna manera desglossar tot això?
Diríem que tot passa per un òrgan, que és el de l'oïda, però que tenen connotacions força diferents. I has fet una bona diferenciació entre el que és sentir, que nosaltres sentim. Sentim soroll, sentim coses, i ara ens podríem sentir si no paréssim una atenció en allò que diem. Escoltar vol dir que ja hi ha una part voluntària, és a dir, en aquest procés que sempre es dona, perquè, a veure, no sé que hi hagi un dèficit auditiu, evidentment.
Que llavors hi hauria altres maneres d'escoltar, també, no?
Exacte, evidentment. La comunicació no para, no s'atura, perquè no puguem escoltar. Però en aquest sentit l'escolta implica una voluntarietat, és a dir, jo vull esforçar-me en sentir correctament i interpretar correctament allò que m'està arribant a través de l'oïda.
És a dir, posem l'atenció.
Exacte, hi ha una voluntarietat, hi ha una atenció. Però en funció de que com aquesta atenció sigui més o menys extensa, estarem parlant qualitativament de diferents maneres d'escoltar. L'escolta activa és una escolta que implica que hem d'estar molt més atents perquè hem de captar no només allò que ens diuen verbalment, sinó també altres components de la comunicació. Un component no verbal, en el cas de que visualment ens estem veient, o encara que no ens estem veient, la postura, per exemple, també intervé molt. I tu notes quan una persona està més atenta o menys atenta en funció de com sigui el seu nivell d'interès. Però no ens hem d'oblidar tampoc de lo que és el missatge paraverbal, aquest llenguatge paraverbal, que és el com diem les coses. El to, la cadència, la forma de pronunciar, el ritme, els silencis, perquè també a través dels silencis ens podem comunicar i podem donar èmfasi en uns aspectes determinats. De manera que aquesta escolta activa ja és una escolta molt més rica. I a més comporta una altra cosa, que és el feedback. És a dir, jo no puc saber si s'ha entès bé o jo no puc saber si he comprès bé allò que m'estan dient si jo no retorno, si no jo faig una reformulació, si no faig una mena, un petit resum indicant a la persona que estic seguint el seu fil.
És a dir, si jo escolto amb molta atenció i paro atenció també a la manera com se m'està explicant aquell missatge, però no faig cap retorn, em limito només a escoltar.
Em limito a escoltar, però no faig saber a l'altre si l'estic seguint o no. I això és molt important, perquè la persona que parla no sap fins a quin punt m'estan entenent. Quantes vegades allò que amb un fill o una filla o altra persona tu li estàs explicant i dius, és que no m'escoltes. Sí que t'escolto, si estic aquí, sí, però no m'escoltes. A lo millor no em mires prou, a lo millor no m'estàs contestant, a lo millor no m'estàs donant peu a seguir parlant, perquè a vegades justament això que acabes de fer ara, aquest és, vinga, va, som-hi, no? Continua, que estic atent, que estic aquí per tu.
És a dir, he escoltat el que ha dit.
Quantes coses diu, el?
Moltes coses.
Fa saber a l'altre que
és un donar peu a continuar.
Però després... Cada vegada que ho faci, ara cada vegada que ho faci pensaré.
Ens estarem autoestimant.
No era voluntària, ha sortit espontàniament.
És que moltes vegades, amb el que és l'escolta activa i empàtica també, no hi ha tant un factor conscient sinó un factor d'aptitud, un factor d'aptitud i d'actitud. I no sempre és una actitud que busquem. Hi ha persones que tot el que és... La típica persona que et diu, és que jo no sé per què, però a mi tothom m'explica les coses. Sempre m'acaben explicant tot. Ja tenim un bon nivell d'escolta. I potser no en som conscients, però alguna cosa fa que doni peu, que dona peu a que la persona
que
li parli.
Que l'altra persona hi vagi.
Bé, això per l'escolta empàtica, que en podríem parlar molt més.
L'escolta activa, dèiem.
L'escolta activa, exacte.
Encara
si
podem
volem
anar un matís
més enllà,
oi?
Aquesta escolta empàtica, què implica? Sentiment. Implica posar-te a la pell de l'altre. Implica no només escoltar, no només retornar, no només seguir el fil, sinó intentar esbrinar quins sentiments hi ha darrere d'aquesta explicació, d'aquest component més verbal, més de missatge.
De fet, empàtica ve d'empatia. Empatia és sentir amb l'altre, no? L'arrel grega ve una mica amb aquest sentit. Vol dir això que he d'intentar sentir el que sent l'altre, és a dir, sentir-ho jo? Si l'altre s'emociona, he d'intentar emocionar-me?
No fa falta, perquè, clar, imaginem-nos una conversa d'una persona amb una depressió. Clar, si jo estic deprimit, què estic transmetent? Un malestar, un decaïment, una tristor... Clar, si l'altre que està escoltant entra dintre d'aquest sentiment, poca ajuda li farà. Però sí que he d'intentar posar-me en el seu lloc per saber què convé dir, què no convé. Per poder entendre què és el que està sentint i poder-li transmetre. I si jo li dic a una persona, veig que estàs decaigut o decaiguda, jo ja estic posant-me en el seu lloc, ja estic intentant entendre què és el que està passant i li estic retornant perquè l'altre continuï i me doni més informació.
Què guanyem quan escoltem empàticament una altra persona? Quin benefici, quin fruit dona aquest tipus d'escolta?
Qualitat. Qualitat en la relació. molta més qualitat. És a dir, ja no és un tema de que la persona senti que l'escolto o no l'escolto, és un tema de que sent que a mi aquella persona em preocupa, entre cometes, és a dir, que estic pendent d'ella, que estic totalment pendent del que allò que m'està dient. Per tant, implica una major qualitat en la pròpia relació, que no sempre podem estar... No, a veure, ni podem ni cal estar amb les antenes de l'escolta empàtica. És com si tinguéssim un bànol d'opcions amb el que és l'escolta. Una cosa és escoltar, una cosa genera el sentir, amb la qual la meva atenció és mínima. Una altra cosa és escoltar, que ja estic més al cas, però bueno, tampoc potser estic al 100%. L'escolta activa, que és a dir, sí, que m'interessa, i l'escolta més empàtica, jo he de dir, anem a estar al 100%. En una escolta empàtica sí que hem d'estar al 100%. No podem estar pendent d'altres coses, perquè si no se'ns escapa. Ni tan sols puc estar pendent del que jo diré, que això a vegades ens passa. Estem parlant, te diuen una cosa i et dius, ara jo li contestaré, i estàs, en el fons, estàs creant el teu discurs, la teva resposta. En una escolta empàtica això ha de ser molt més immediat. No puc estar pendent del que jo diré, potser sí el concepte, però no la formulació, perquè si no estic perdent el fil d'allò que m'estan transmetent.
Quan una persona, i sobretot una persona que potser està passant un mal moment, se sent escoltada empàticament, i això en el telèfon de l'esperança en teniu molta experiència, què passa amb el dolor d'aquesta persona?
A veure, diríem que quan volem manifestar una emoció, una emoció intensa, sigui positiva o sigui negativa, però en aquest cas potser estem parlant més d'emocions negatives, la emoció per si sola ens inunda, és allò que dius, bueno, ens embarga, ja no sé què més dir, ja no sé què més fer. En el moment en què jo la verbalitzo, estic posant en marxa tota la meva part de raonament. Què vol dir això? Doncs que aquella emoció que jo intento transformar en paraules comença a estar en un procés d'anàlisi, amb la qual cosa, vulguem o no vulguem, ens estem frenant una mica aquell impacte emocional. Si a més la comunico, jo tinc el retorn de l'altre. I si l'altre a més m'escolta empàticament, encara guanyo més, perquè encara aquella emoció que potser en aquell moment em desborda, començo a tenir-la més raonada. De la mateixa d'aquesta manera ja no me'n sento tan, com et diria jo, tan al
que només depèn d'un, diríem,
sí.
com que la traspasso una mica, la lleugereixo?
A veure, traspassar depèn, però sí que li estic donant un carisma molt més verbal, no tan emocional. De forma que això, l'efecte que té més immediat, és una reducció de l'angoixa, que no vol dir que solventem el problema, ni vol dir que la persona deixi de patir.
No, però
sí que
sí
hi ha
que
un nivell de contenció que ajuda, evidentment que ajuda molt.
És una, diríem, una capacitat que innata o que s'aprèn? Es pot aprendre aquests diversos nivells de qualitat en l'escolta?
Evidentment es pot aprendre i evidentment es pot millorar, només faltaria. Però també hi ha una part més caracterial, més innata, perquè veiem nens que fàcilment, si passa alguna cosa, als seus companys li diuen què et passa, o estan al seu costat. És a dir, hi ha persona que de forma natural ja es posa al costat de l'altre, i no físicament m'estic referint, sinó empàticament. I hi ha nens que ho saben fer. Hi ha adults que no ho han après, o que no han tingut l'opció, o que no els hi surt. El que és bo és ser conscient, perquè si jo sóc conscient de que aquesta capacitat la puc millorar, tindré aquesta motivació i, evidentment, ho podré incorporar en el meu repertori relacional, com si diguéssim.
Com puc saber jo mateix, com podem cadascú, d'alguna manera, autodiagnosticar-nos, de dir, soc bon escoltador o no soc bon escoltador? Ja, d'alguna manera, què podria observar en mi mateix o cadascú si sé escoltar o no sé escoltar? No sé si hi hauria, si ens podries dir algunes pistes.
Sí que es pot. El primer és el que et deia abans, no? Fer una mica d'autoanàlisi, de procés, d'autoexamen, de dir, a veure, quan la gent se m'adreça, què m'explica? Se m'adrecen? Sovint, O quan m'expliquen alguna cosa veig que de seguida intenten canviar de tema? Però clar, això és estar més pendent de l'altre que de mi mateix. Una persona que escolta poc o que no escolta empàticament, li serà difícil fer aquest exercici, perquè no tindrà aquesta capacitat de posar-se en el lloc de l'altre o la tindrà poc treballada. De manera que són una mica el centre del món, no? Aquest egocentrisme que a vegades ens porta, de que jo t'explico, de que jo et dic, però no tinc en compte el que tu m'estàs responent. Aleshores, això seria un primer indici, és a dir, què m'explica la gent, per què em necessiten la gent del meu voltant, evidentment els meus amics, la meva família. Per altra banda, si la persona, quan t'explica alguna cosa, et diu, et manifesta, es veu que està bé, que està satisfeta, que està contenta, que està tranquil·la, i la conversa acaba de forma natural, vol dir que s'està fent un bon procés d'escolta empàtica. En canvi, si és aquella situació que s'interromp, que mira, deixem-ho estar, alguna cosa ens està fallant. Per tant,
sí, allò que a vegades parlem, l'altre diu i tens la sensació que més aviat estàs embolicant la troca que no
s'acabarà. Això per una banda. No? I per altra banda, un dels errors més freqüent també en un procés comunicatiu és que algú m'està explicant alguna cosa i jo em centro no en l'altre sinó en mi mateix i immediatament li dic, doncs a mi també. A mi també m'ha passat això i fixa't aquella vegada i automàticament el centre de l'atenció que era la persona que em parlava
s'ha
invertit i ara sóc jo el que necessito que m'escoltin.
Anem a veure què ens han dit justament la gent del carrer de quan parla, com nota si l'estan escoltant o no. No sé si podem escoltar-ho ja, ho tenim. Jordi? Sí? Doncs sí, ens diuen que sí. Escoltem-ho.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
La pregunta és, quan parla, com nota si l'estan escoltant o no?
Yo veo, a ver, el gesto de la cara y la mirada, quizás.
La expresión de la cara y cómo te mira, la manera de responderte después.
En principi, noto que la gent em respon pels ulls, per la mirada, si t'està fent cas o no, i per la posició corporal. Si els notes que es tiren cap enrere o que comencen a mirar tot arreu, és que no et fan ni cas. Si veus que estan cap endavant i reaccionen amb els ulls, amb la cara, vol dir que sí estan pendents.
Quan la persona assent amb el cap i fa alguna mostra de que està interessat en el que dius.
Home, per l'atenció que posa un, si et mira els ulls, si està atenent.
Doncs això és el que ens deien. Anaven bé aquesta gent?
I tant. Molt bé, perquè fixa't que en totes les situacions, o pràcticament en totes, n'han parlat d'aquest llenguatge que abans parlàvem de no verbal. Aquest llenguatge més gestual, més de contacte ocular, més de sentiment, més de que amb el cos estic demostrant que estic per aquella persona. I també aquest retorn, aquest...
Com podríem aprendre d'alguna manera allò que dius, llistat de coses que podem fer per escoltar empàticament, per anar més enllà amb aquesta qualitat d'escolta? Quines coses podem fer?
El primer de tot, oblidar-nos del temps. És a dir, no
hi ha d'haver... Això en ràdio es pot fer poc,
a no ser que tinguem una hora com tenim ara.
Escoltem una mica més.
No, però és cert que, per exemple, imaginem-nos, jo vaig pel carrer, em trobo una persona coneguda, oh, què tal? Bé, vale, adéu. I aquí s'acaba la història. Si aquesta persona li dic, oh, què tal? Mira, no gaire bé. Jo no puc dir, ah, vale, adéu. És que és impossible. No implica això. I tampoc, oi, quina llàstima, bueno, és que ara tinc pressa, doncs quedem. Evidentment, això seria una altra opció. Si algú et diu això, dona-li l'opció de que ara en aquest moment no puc, però no et preocupis que jo a la nit et truco, quedem, en parlem. Per tant, el primer de tot és disposar de temps. Aquesta escolta no ha de ser pendent d'un rellotge, sinó si són 5 minuts són 5 i si és una hora és una hora. Ja en parlarem. Del que representi. Això seria una cosa. Una altra cosa, per escoltar empàticament, no jutjar. Jo no sóc qui per dir si allò és correcte, no és correcte, si està bé, si està malament. M'he de mantenir molt neutral en aquella conversa. Sí que he de participar, evidentment, puc donar un punt de vista, puc donar fins i tot una opinió, però no com allò de dir el que jo penso és... o una cosa que hem d'evitar sempre és el que has de fer és. Aquesta mena de frase preliminar a qualsevol cosa que jo digui hauria d'estar eliminada del mapa amb un tipus d'escolta d'aquestes característiques.
A no ser que l'altre ens ho demani, no? Què faries tu en aquest cas?
Però no diràs mai el que has de fer és.
Però en tot cas parlaràs de tu. En el cas que
jo no sé el que faria de ser tu, però sí que a lo millor si jo em trobés en aquesta situació optaria per això o per allò. Però compte, perquè clar, això té molta trampa. Perquè imaginem-nos que algú ens demana parer i jo amb la bona voluntat li dic, poden passar diverses coses. És a dir, si el que jo dic sembla que és correcte, però l'altra persona no s'hi veu en cor, on queda l'autoestima? Mira si estic malament, que fins i tot això que seria el correcte no sóc capaç de fer-ho. Ja estic ficant més llenya al foc. A lo millor funciona i dic, vale, l'agafo, ho faig, què passa si torno a estar en una situació difícil? Automàticament el que em ve en cap és, parlaré amb la Neus, que em va dir el que havia de fer i em va anar molt bé. No estic treballant aquí la capacitat de resposta de la persona. O pot ser que ho faci i em surti fatal. Aleshores, clar, jo ja no sóc qui ha optat per aquella cosa. És la tonta de la Neus que em va dir que fes allò i fixa't tu que encara m'ha matxacat més. No? Quina ajuda que em va donar. Val? Per tant, compte, perquè el que hem d'intentar sempre amb una escolta empàtica, en general sempre, però amb una escolta empàtica encara més, és que qui porta les regnes és la pròpia persona que parla. Jo, en tot cas, l'acompanyaré. Li puc donar un parer. Puc fer una intervenció. Però sempre qui ha de prendre les decisions i qui ha d'estar segur del que vol fer o dubtar, si és el cas, sempre ha de ser l'altre qui porti la batuta.
Què més hi posaríem? No hauries, no judici, fora rellotge, hauries, aquestes frases que comencen per hauries de fer,
convé evitar.
Exacte. Alguna altra cosa en podem tenir en compte?
Sí, el fet de fer aquest retorn que dèiem, no és només escoltar i ja està, tot i que aquest és correcte perquè dona peu a més, però jo tinc que intentar fer saber que allò que he entès, si és correcte o no és correcte. Val? En principi, quan un parla, no és el que la persona que escolta rep, perquè jo parlo, però ja potser el que parlo ja no és ben bé el que penso, amb la qual aquí hi ha un filtre. El que expresso potser no és ben bé el que l'està escoltant l'altre, i a lo millor tampoc és el que està entenent, perquè una cosa és el que escolta i una altra cosa és el que entén.
El que entenem cadascú.
El que interpreto i el que retorno. Hi ha com una pèrdua. A la càrrega d'informació hi ha una pèrdua. Quan em quedo amb la síntesi, sobretot, és quan jo tinc que fer un retorn. És allò de dir, a veure, si no ho entes malament, m'estàs dient que això és així? O crec que on potser el que fa viure més malament el tema és aquest aspecte? Perquè si no faig aquest retorn, jo no estic segur de si estic fent una bona escolta i si l'altre veritablement m'està explicant el que vol explicar. Per tant, per molt que empàtica vol dir un tema de sentiment, d'emoció, la part de raonament no pot quedar exclosa, ha d'estar dintre d'aquest procés. Fixeu-vos que és un tema que si ens posem a analitzar i encara sortirien més coses, dius, ostres, que esgotador, no? I per escoltar empàticament he de fer tantíssima cosa. O sigui, jo de dir, mare de Déu senyor, potser 10 minuts i para de comptar. Perquè, clar, implica un esforç. Però quan aquest esforç el fem, com si diguéssim, automàtic, quan estem acostumats, no parem atenció a tot el que fem. Ho fem d'una manera com bastant intuïtiva.
Com aquests... Que ara cada vegada que el faig penso, mira... Ara m'he donat compte que en faig molts.
Ara estàs en aquell procés que diem conscientment competent, no?
Exacte.
La consciència ara falta que quedi ja automatitzat i serà inconscientment competent.
Exacte. Un pas més.
Un pas més, més enllà.
Anem a fer una petita pausa musical. Ja fa molt i molt temps que una cançó que coneixem tots i que hem sentit moltes vegades, que ens recomanava que escoltéssim, que sabéssim escoltar fins i tot el vent.
How many seas must a white dove
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui al Decapidenou parlem d'escolta empàtica, estem aprenent com podem escoltar millor, com podem tenir una paleta més gran de formes d'escoltar. Estem parlant amb Neus Calleja, psicòloga i directora del Telèfon de l'Esperança de Barcelona. Mentre escoltàvem aquest Escolta-ho en el vent d'Etta James, parlàvem entre nosaltres d'aquest què ens passa quan en alguna ocasió parlem o estem escoltant algú i se'ns posa a plorar. I tenim aquell punt d'incomoditat de, ai, ara no sé què dir, i li diries, potser no ploris, o què hem de fer en una ocasió, en una situació així, Neus?
Més que li diries no ploris, és que el que ens surt és això. No ploris, va, tranquil o tranquil·la, parlem-ne, no? Quan el plor és una forma de comunicació, a través del plor m'estan manifestant moltes coses. El que passa és que jo he d'estar atent, en aquest cas amatent, esperant a veure com, què hi ha al darrere d'aquest plor. Si és un plor de descàrrega, com un plor d'angoixa, de dir, a nosaltres a vegades ens passa el telèfon, algú ens truca i potser comença a plorar, o potser comença en un punt determinat de la trucada, un plor d'aquell de descàrrega, no? No passa res, nosaltres seguim allà, el deixem plorar, el temps que necessiti, li donem aquestes frases de dir, no et preocupis, jo t'acompanyo, plora el que necessitis, no hi ha cap problema. Aleshores, quan la persona descarrega aquesta emoció continguda, és quan ja a poc pot començar a parlar i potser acaba la trucada amb un estat de normalitat, entre cometes, emocional.
Equilibrat una mica aquest
exacte,
moment.
Exacte, perquè ha tret el tap, no? I ha descarregat tot allò que portava a dintre.
Justament quan he acompanyat algun procés i una persona ha començat a plorar desbordadament, justament coincideix que t'expliquen també moltíssim.
Quan tenim un moment de molta intensitat emocional, a vegades primer hem de destapar una mica això i després ja comencem a posar en marxa la nostra part de raonament, no? També tenim plors que es mantenen, que mentre la persona va parlant, va plorant, i que veus que és un estat emocional que queda molt latent, que no hi ha grans variacions.
Canvia, sí,
segurament
en aquest...
aquí queda més un estat més deprimit, més d'un estat emocional baix, i el que convé és anar acompanyant a la persona en el seu procés, tant si plora com si parla. Però sobretot és el no violentar-nos, perquè és el que dèiem abans, els nens ploren i jo conec moltes persones que quan tenen criatures petites i el nen plora, és allò de dir, què li passarà? El portem al metge, li fem això, li donem el que sigui, deu tenir gana. Bueno, doncs també ploren perquè necessiten. I fins i tot, entrant...
Clar,
no se saben expressar i fins i tot, tot el que és... Bueno, aquí ja entraríem en un altre tema, no? Però tot el que són les escales de Braselton, que es treballa molt amb nadó, t'expliquen que el plor, a vegades, és una manera d'aïllar-se de l'exterior. És a dir, si estan sobreestimulats, el que fan és plorar per dir, fins aquí, es tanquen en si mateixos, i el que convé és intentar tranquil·litzar la situació, però hi ha vegades que hi ha persona que sí, li canta, que sí, el toca, que sí, i l'únic que fan és atabarar-lo més. Doncs amb els adults ens passa igual. Potser si jo ploro, no et passa res, i tranquil·la, no ploris, i et porten i vine, va, que et distrec, que parlem d'una altra cosa. Bueno, a veure, un moment. Que en aquest moment no és això el que necessito.
Tenim una urgència a vegades com de fer, no? De respondre, en lloc de parar i escoltar i recollir, d'expressar, he de dir alguna cosa, he d'aturar això...
No només de parlar, d'expressar alguna cosa, sinó de solucionar.
I no cal.
No cal.
Cara que poses...
No cal.
Ja,
no cal.
Ja veiem que no hem de solucionar tant.
No és el correcte. Nosaltres, quan fem tota la formació dels voluntaris, és una de les coses que intentem treballar des del primer moment. Nosaltres no som qui per solucionar la vida de ningú, però ni al telèfon ni enlloc. Aleshores, només puc solucionar la meva vida jo mateix.
Potser una primera cosa que ens hauríem de ficar tots allò aquí al front, allò, posar-la ben endintre, és aquest saber escoltar no vol dir haver de solucionar els problemes, no?
No,
puc ser un bon escoltant i en canvi no solucionar els problemes a ningú, senzillament saber escoltar.
Jo aniria més enllà.
Vinga.
Si tu escoltes a una persona empàticament i et quedes amb la sensació de li has solucionat el problema, no li has escoltat bé. Li has fet una intervenció, diríem, a nivell d'acte. Li has donat un consell, si s'escau. Li has donat una manera de fer, però no l'has escoltat bé. Ara bé, si a través d'un procés d'escolta, d'escolta activa, d'escolta empàtica, aquella persona arriba a dir, mira, em sembla que ara m'hi veig més en cor de fer el que sigui, segurament sí que li has fet un bon acompanyament. Perquè siguis tu qui has donat aquella idea, aquella opció, o sigui ell mateix o ella mateixa que se li ha acudit, vol dir que està preparat per fer-ho, que s'ha convençut de que és capaç de fer-ho. Per tant, tenim un treball d'autoestima aquí darrere. Ara, si és el que dèiem abans, mira, m'han dit que faci això, doncs allà vaig, home, ja, si tens un problema, per exemple, jo què sé, que vas a un advocat i et diu el que has de fer, és la seva feina.
És una altra, clar, és una, vas a fer una consulta professional.
Exacte,
és una altra...
però no estem parlant d'un tema emocional. Ni tan sols els psicòlegs, ho tenim fàcil en aquest cas.
Doncs anem a veure si amb una llista que ens té preparada aquí la Natàlia també afegim algun element en aquest tema de l'escolta empàtica.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Quina llista hauríem d'aixecar, d'aixequejar, per veure si som bons escoltants, Natàlia?
A veure, jo, clar, de formació professional soc de filosofia i diria que per aprendre a dialogar no hi ha res com anar a llegir els diàlegs de Plató que fan referència a Sòcrates, no? Perquè en el diàleg, i aquí estaríem parlant, o sigui, saber dialogar, portar una conversa, hem de saber escoltar i també parlar, o sigui, a través de l'escolta i de la parla de l'altre, de la resposta, que una vegada és un parla i l'altre escolta i l'altre escolta i l'altre parla, és com es construeix un diàleg, i això vol dir, el diàleg realment és quan sabem el que ens està dient l'altre i entre tots dos anem construint una nova situació, busquem una veritat, revelem algú, descobrim algú o coneixem més, no? O sigui, arribem a un millor coneixement. Aleshores, jo diria que això és bàsic, tant saber escoltar com saber parlar seria bàsic en qualsevol dels casos. Aquí hem parlat de l'escolta empàtica i escolta activa, que diríem que està dirigida a alguna situació en concret. Però en el dia a dia hem de saber parlar i escoltar, o sigui que el que he buscat és una mica una llista que ens ensenya una mica a escoltar millor, no? És a dir, alguns trucs que podem fer per escoltar millor, i el que he vist és que alguns dels trucs són els que també ha dit la Núria, no? Que ja serveix...
La Neus.
Que ja serveixen també per practicar l'escolta empàtica. Aleshores, la llista que he trobat és una escriptora americana que sembla ser que és filla d'una terapeuta, es diu Molly Brodack, una terapeuta, suposo que una psicòloga, i que està acostumada... Ella diu, la meva experiència des de petita ha sigut a ser una persona ben escoltada, sempre m'han escoltat bé. I això és el que jo he après a casa, no?
Que segurament és la millor escola per aprendre a escoltar, també, no? Haver estat escoltat, ser conscient de que un ha estat ben escoltat abans, no?
Sí. Aleshores, ella diu sis punts. Potser n'hi ha tres que són més importants que els altres, però bé. Un és un que heu parlat, que és deixa que la gent senti els sentiments que té. Doncs, per exemple, en el cas del plor, no? O sigui, deixa que l'altre plori o deixa que l'altre sigui el protagonista en aquell moment que és el que té dolor. O sigui, no vulguis tu ser més que l'altre i superar. Ah, és que si et diuen, ostres, m'he trencat un dit del peu. Ah, sí, jo me'n vaig trencar cinc de dits del peu, no? O sigui, allò...
No vulguis ser... No?
Exacte, o sigui, és allò el que t'està explicant.
Dona el protagonisme a qui t'està explicant.
Tenint, doncs, en aquest moment, el que has de fer és explica'm com te l'has trencat, no? Potser seria millor que no pas dir, jo també me'ls he trencat, i ui, sí, quin mal, no?
Aquest seria un punt. Vinga.
Aquest seria la primera. La segona és revisa les teves emocions. O sigui, quan estàs escoltant, el que has d'aprofitar també és revisar les teves emocions davant el que t'està explicant l'altre. O sigui, per exemple, si algú està atacant-te, no contestis amb atacs. Digues, escolta, que m'estàs atacant. O sigui... escolta el que t'estan dient i contesta en funció del que t'estan dient i intenta redirigir la conversa.
I sobretot sentir que, en tot cas, aquest atac és una percepció teva, també, no?
Sempre recomanen que parlis. Em sento atacat per això que
dius. Sí, exacte.
M'estàs atacant. Llavors poses l'accent en l'altre.
I no atacant a l'altre.
No en els teus sentiments.
Exacte, no contestar amb atacs, sinó intentar frenar i dir, escolta, m'estàs atacant, allunya't d'això, o sigui, canvia la teva manera de parlar-me perquè així no anem enlloc, no?
O si no, tant, és allò de dir, estàs molt rabiós, et veig molt rabiós, o et veig molt agressiu, clar, no? Més que m'ataques o no m'ataques,
sí,
mira el
exacte.
Que
estic
notant. Estàs fent
notant. Com de mirall de l'altre, no? Jo estic percebent que el que tu em dius em fa pensar que estàs rabiós, no?
Uh-huh. El quart seria, que també ha sortit, no donguis consells. O sigui, la teva experiència, si no te la demanen, no la manifestis. O sigui, si vols escoltar, no és explicar la teva història, sinó és escoltar. O sigui, apren a escoltar i pregunta per l'experiència de l'altre. Si després et demanen la teva, doncs dóna-la. Uh-huh. Després,
aquesta línia també de no jutjar, no? També
sí,
de...
és una mica això que també ha dit, hem dit aquí, no? Que has de repetir una mica el que et diuen ells, o sigui, interpretar i assentir en el que han dit ells, afirmant el que has dit, o sigui, dient en veu alta el que l'altra persona ha dit perquè l'altra vegi que ho has entès, que sap on estàs, no? Que
aquest
estàs allà.
Aquest feedback, aquest retorn.
Sí, en lloc de donar consells, no? Un altre és que no facis associacions amb el que t'ha passat a tu. O sigui, no et comparis. Una altra vegada és una mica amb això que dèiem dels dits, t'has trencat un dit, no? El protagonista de la història, quan estàs escoltant, és l'altre. Aleshores, no et comparis amb... Ah, és que a mi també em va passar i jo aquest dolor el vaig passar molt malament. No, bueno, això també ho hem dit aquí. Uh-huh. Una altra cosa molt curiosa...
Un espai sempre, sobretot, a la persona, el que t'està explicant, no?
Sí.
Una mica aquesta idea de protagonisme, jo penso que explica o il·lustra molt bé, no? El protagonista ets tu, per tant, explica't tu, no?
Convidar
a l'altre que s'expressi, no?
A convidar que contesti les teves preguntes i a que s'expliqui realment, no? Un altre dedicat als nens, que per ensenyar-los també a escoltar i a parlar, no? Que seria, en lloc de, per exemple, aquesta pregunta típica de què vols ser quan siguis gran, que ja l'estàs forçant a que pensi quan serà adult, no. Què estàs fent ara? No? Què t'agrada fer? Quins llibres t'agrada llegir? Quins hobbies? I apartar-nos de preguntes i de converses sexistes, no? Com per exemple, si és una nena, no només dir-li, oi que guapa estàs avui, que sol fer molt això, no? Sinó, bueno, dir-ho d'una altra manera, no?
O sigui, com ho podríem dir això? En quin sentit?
O sigui, fer compliments però no relacionats amb l'apariència, no? Que hi ha els nens, per exemple, dir-los... Què? Com... O sigui, preguntes aquestes que fan molta referència. Què? Què has fet avui? Has fet coses... doncs, per exemple...
Si ja s'han pagat el pati de l'escola.
Sí, no? Coses així que siguin sexistes, no? I que en lloc de fer-los referència a parlar i a escoltar d'una manera condicionada pel seu sexe, per l'apariència, doncs anar a buscar el que realment siguin més sentiments i expressions del que senten en aquell moment. Uh-huh. I per últim...
Anem
fer preguntes.
Punt, fer preguntes.
Sí, preguntar, no? O sigui, en lloc de preguntar per què, ella proposa que s'ha de preguntar què, quan, o sigui, per exemple, què t'ha passat, o sigui, què t'ha passat, quin wow. tipus de lloc vius, no perquè, sinó per... Ai, perdó. No, per què vius aquí, sinó en quin tipus de lloc vius? Com és que has escollit això? O sigui, que d'una peu a que
obertes,
a través
potser,
no? de la pregunta no estiguis jutjant, sinó que es pugui explicar, no? A part de que coneixeràs més de l'altra persona, que al fi i al cap el diàleg i l'escoltes per conèixer, també el que aconseguiràs és tenir més informació.
Uh-huh. Això que ens comentava la Natàlia, també l'art de saber preguntar, imagino que també és important saber quines preguntes fer, i sobretot en una persona que en un moment doncs, t'està comentant o compartint amb tu una situació delicada o una situació que la fa patir, què és prudent preguntar i d'alguna manera quines habilitats podem tenir o com algun recurs per escollir bé... com intervenim aquesta persona a nivell d'això, de preguntes que l'ajudin justament a compartir, a obrir-se, a explicar?
De fet, nosaltres treballem molt les preguntes perquè la tendència que tenim tots és que les encadenem. Les preguntes encadenades es converteixen en una enquesta, no és un diàleg. Aleshores, s'ha de tenir molt present que quan nosaltres estem intentant que sigui l'altre que verbalitzi, que s'expliqui, que és la nostra funció en aquest cas, les preguntes, quan més obertes, millor. I què vull dir amb una pregunta oberta? Una pregunta que no es contesta amb un monosíl·lab. Jo li puc dir, estàs bé? I em diran sí o no. En canvi, si li dic, explica'm com et sents. És molt difícil que em digui sí o no, bé o malament. Ja estic donant peu a que m'expliquin més coses, no? Aleshores, són aquestes preguntes obertes, nosaltres li diem el què, qui, com i el per què, també l'incloem aquí, doncs que donen peu a que l'altre parli, que faciliten que potser algun aspecte que a mi m'ha passat per alt, que no he entès, perquè això també s'ha de tenir en compte. Estic molt d'acord en que en un procés comunicatiu no només el paper predominant és el de l'escolta, el que parla també té un pes específic. De fet, en un procés comunicatiu hi ha qui parla, qui escolta, hi ha un feedback. Això què vol dir? Que tan aviat parla un com parla un altre, tot i que el pes fort de la comunicació, de lo que és l'expressió oral, l'ha de portar qui necessita compartir una experiència, i l'altre el que fa és facilitar. És un paper de facilitador. Però sí que hi ha aquesta inversió en els papers puntualment. Però compte, perquè hi ha un missatge, i aquest missatge pot estar més o menys elaborat. De manera que el que escolta i el qui parla s'han de fixar bé en que si jo vull explicar una cosa sigui veritablement el que jo vull explicar i l'altre entendre ben bé el que em volen dir. Però hi ha un altre factor i és el context. Compte, perquè clar, si jo vull fer una bona escolta empàtica hauré d'intentar fugir d'estar en un lloc amb mil i una interrupcions. Hauré de fugir d'estar pendent del mòbil, per exemple. Hauré de fugir d'estar en un lloc tan sorollós que jo no puc seguir allò que m'estan explicant. Aleshores, són d'aquestes situacions que si vull fer un bon procés d'escolta, un bon procés comunicatiu, he de vigilar una miqueta tot. No només els sorolls externs, també els interns, les interferències que jo pugui portar. Si jo vull fer una bona escolta, oblida't dels problemes que tu tinguis en aquell moment.
Durant una estona els aparco, els deixo fora de l'habitació.
Els nostres voluntaris diuen, no, nosaltres, jo quan vinc deixo les meves coses a la porta i quan torno deixo les coses d'aquí a dintre. Perquè, clar, si s'emporten el problema o tot allò que han escoltat, tampoc estem fent favor en els vostres voluntaris i durarien molt poc temps perquè arriba un moment que quedes totalment col·lapsat. Aleshores, situem-nos, no?
Anem a veure també el Jordi com a coach, que també hi implica haver-se exercitat en l'escolta, a veure què ens aporta en aquest diàleg d'avui.
De cap i de nou, paraula de coach.
Jordi,
bueno,
tu també fas...
Sí, no, jo sóc de moure el coll. Mira, amb ma germana sempre li faig la conya també, que ho mou molt exageradament, sempre de petit. La nostra relació comunicativa amb l'altre és expressar el sí. Quan eres alumne i estàs a la taula, com no pots parlar, i el del costat diria, què? Molt millor el gest de...
Fent que sí amb el cap.
Cada vegada no era conscient ni atent, però bueno. Escolta, és molt interessant el tema de fons, perquè recordem als nostres oients que el treball d'un coach, aquell escenari on ell es mou, és a través d'un diàleg. I en aquest diàleg, per fer memòria del que hem anat dient, és un diàleg on les persones doncs, et consulten problemes, et volen fer reflexionar i entrar dins seu. Justament el tema estrella, que sempre hi ha rere fons, són les relacions. Les relacions que una persona té al seu treball, a la seva família i, òbviament, amb un mateix. Llavors, un coach ha d'estar molt preparat amb més que eines, és, jo diria, un fet innat i un fet que es pot anar aprenent, com és aquesta escolta activa o aquesta escolta empàtica. I deixa'm dir, per compartir, que nosaltres parlem d'una eina que se'n diu rapport. Que el rapport exactament vol dir estar aquí amb tu. No estar aquí per tu, perquè si no per tu potser estic jutjant, estic opinant. Estar aquí amb tu és que et dona el protagonisme a tu, als teus sentiments, a les teves paraules, aquell escenari comunicatiu que sí que és doble entre l'emissor i el receptor, com anàvem dient ara, però sobretot estàs posant l'accent en aquesta dansa comunicativa, en aquesta dansa harmònica entre els dos, però sobretot valorant moltíssim el que t'estan dient i com t'ho estan dient. Llavors, un coach, quan està fent les sessions, també a l'hora de formar-nos, ens fan molt èmfasis en aquests quatre punts. El primer, que ja ho ha dit també la Natàlia, és recapitular, se'n diu. Recapitular és l'acció que una persona et diu: mira, Jordi, és que em trobo fatal amb la meva dona. I et parla durant 2 minuts. Llavors, quan és el teu torn, tu dius: a veure, si he entès bé, et trobes malament amb la relació amb la teva mare. Vale? Llavors, a la persona que t'ha dit això, que tu li estiguis parlant del mateix tema i que l'hagis dit les mateixes paraules, li entra l'harmonia de m'estan entenent. Perquè una de les claus comunicatives és la comprensió, que hi hagi una comprensió. I això se li diu recapitular.
Aquest feedback o aquest retorn que comentava la Neus fa un moment, no? En dieu recapitular.
Recapitular. Vale?
Vindria a ser aquesta mateixa idea, sí.
Exacte. Una altra idea, ajustar el cos. Ajustar el cos per no notar invasió. Ara no ens veuen els nostres oients, però si una persona se t'està apropant, és molt maco en algun moment apropar-t'hi tu també. És un ball entre els cossos també, una harmonia. I això serveix també moltíssim per generar aquest ajustament. Perquè si tu estàs, per exemple, imagina't, amb el peu a sobre de la taula, ja t'està parlant, el que ens deia la Neus. Ens està comunicant una forma no verbal de com es troba, d'en quina predisposició està xerrant. I bueno, no és qüestió de posar-se en el mateix nivell, ha d'estar educat, podríem dir, aquesta postura.
La importància de la postura corporal. Que sigui una actitud d'escolta, que a més és també de les coses que comentaven molt els oients, els que m'han entrevistat al carrer,
l'opinió
del carrer. L'opinió del carrer, sí.
Una altra, utilitzar frases que repeteix l'altra persona, que en castellà se'n diu muletilles, no sé com se'n diu ara en català, si estigués l'Esteve potser ens ho diria.
Petites crosses.
Petites crosses, vale? Per exemple, si una persona diu molt...
Diguem-ho així, oi? Sí, si és per traducció literal, diríem així.
Si una persona t'està dient fantàstic, moltíssimes vegades, no és gens dolent tu tornar-li un... Això sembla fantàstic, també. O, per exemple...
I això no pot semblar que te n'enriguis?
No, mira que ho he pensat, eh? Normalment, no sempre aquí seria el que dius, sinó com ho dius.
Ara.
Vale? Això sí que és una cosa que també, no sé si l'he après o ja és formativa de tants anys. No és tan important el que dius, sinó el com, en aquest cas.
Segurament, si estàs en sintonia amb aquella persona,
ja
no et surt de fer-ho d'una manera que l'altra persona ho pot viure com a burla, segurament.
Sí, ho captarà més com una cosa empàtica, no que tu estàs en sintonia, més que no pas en oposició.
I l'última reflexió, per mi va ser molt curiosa, és la respiració. Es veu que ens podem arribar a connectar a través d'observar, ser un bon observador de com t'està parlant una persona. Si és molt neguitosa i molt ràpida, o si és molt lenta, doncs tot aquest ball de la respiració també pot servir per equilibrar, perquè el diàleg, si ha de ser un equilibri entre l'escolta, la teva atenció i diferents factors que n'hi ha en un diàleg, la respiració és una altra.
I la respiració, acoplar-la, es tractaria d'acoplar-la?
Correcte.
Però si la persona està parlant molt ràpid i molt neguitós, també la persona que escolta ha de respondre amb aquest ritme?
Al principi, diuen, ens recomanen que intensifiquem, perquè si no, els hi podem excitar més. Si tu estàs molt relaxat, només estàs pensant en tu. Llavors, m'he de posar primer al seu nivell per intentar reconduir i facilitar, una paraula que s'ha donat molt avui, una harmonia més tranquil·la, un ritme, uns tons molt més tranquils per obtenir un major resultat. Sí que, mira, he pensat quan estava parlant la Neus, m'ha sortit, a veure què em penses, un bon escoltador és un silenciós facilitador. No sé què et sembla.
Silenciós facilitador.
Perquè com està escoltant, pot estar en silenci, però justament facilita aquesta trobada que aquella persona aconsegueixi una resposta o unes eines... I m'ha agradat
veure... Sí, però s'ha d'estar en silenci quan convé.
Correcte, eh? Sí, sí, sí.
És un silenci molt conscient i com a eina.
No
és una actitud de silenci, sinó usar, fer-lo servir.
Fer-lo servir.
Està clar, perquè a vegades a nosaltres ens passa, la persona ens diu alguna cosa, potser tu fas un comentari i calla.
I és clar.
Dóna-li temps. espera't una mica i
per quina i espera, jo,
a veure
que no
què és el que vols dir què és el que... Perquè moltes vegades el que fan és pensar, reflexionar. Clar. I en aquell moment aquella reflexió comporta un centrar-te en tu mateix.
És un silenci actiu, no? Exacte. Més que un silenci
en aquest
passiu.
Cas, sí, mateix, sí, sí. El que passa és que, clar, nosaltres per telèfon un silenci de mig minut es fa etern, S'ha d'anar portant i s'ha d'anar acompanyant també en aquest silenci. Abans heu fet un comentari, jo crec, ara no sé, no recordo qui de vosaltres l'ha fet, és en aquest diàleg, quan parlàvem del diàleg, també hi ha d'haver un diàleg interior, I a vegades aquest l'oblidem. I sovint estem molt incomunicats amb nosaltres mateixos. I aquest diàleg interior comporta silenci. Silenci perquè jo pugui analitzar, jo pugui reflexionar, jo pugui fer com una revisió de la meva persona, de les meves característiques, del meu moment. I això, si no sabem escoltar empàticament a vegades, encara en sabem més o menys comunicar-nos amb nosaltres mateixos. També s'hauria d'ensenyar.
I és un pas previ, en tot cas, no? Vol dir que en la mesura que més som conscients del nostre diàleg intern i el potenciem, li dediquem estones, més fàcilment potser escoltar també en els altres. Estem ja en els últims minuts. A mi, gairebé, encara que sigui un minutet, Neus, m'agradaria també que ens poguessis explicar o d'alguna manera també fer arribar als nostres oients quina és la tasca que feu al telèfon de l'Esperança i on te poden trucar, doncs, i per quin motiu, d'alguna manera, el poden utilitzar en un moment determinat.
Mira, la nostra tasca és intentar acompanyar, escoltar, està per l'altra persona, per la persona que en un moment donat necessita parlar amb algú. Aleshores, el fet de ser un servei telefònic, nosaltres ens regim per uns principis molt clars i el fonamental és de l'anonimat i la confidencialitat. És a dir, la persona quan truca al 93 414 48 48, que és el nostre servei d'atenció als usuaris, el que fa és obrir una porta per poder-se expressar, per poder dir el que sigui. Sí que és veritat que nosaltres tenim una sèrie de problemàtiques o de situacions que són més freqüents que unes altres i últimament tot el que és el tema de trastorns mentals com ara la depressió o fins i tot l'esquizofrènia és molt freqüent, però ens truca molta gent també amb problemes personals, emocionals, relacionals, molts, no només amb la parella sinó també amb els fills o amb els pares. Sobretot adults, nens tenim molt pocs que ens truquin, com a molt adolescents, però sí que hi ha molta gent que és el que dèiem abans, no? Com que som un servei anònim i confidencial, és com començo a parlar d'això i després, a poc, ja faré més coses. No amb el telèfon, potser fora. Però molt sovint, jo dic que som com un pont entre la persona, la seva problemàtica i una posterior actuació.
Repetim el número per si alguna persona li interessa, 93414-4848. Neus Calleja, directora del telèfon de l'Esperança de Barcelona, moltes gràcies per haver estat avui aquí
gràcies
i per haver-nos ajudat a conèixer una mica més el que és l'escolta empàtica. I ha arribat l'hora de marxar. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobarem de cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De cap i de nou.
Si ens allunyem de Déu, qui ens garanteix que un dia un poder humà no reivindiqui de nou el dret a decidir quina vida humana val i quina no val?
Joan Pau II.